Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Es despleguen més de 700 agents dels Mossos i la Guàrdia Civil a tot Catalunya en tres macrooperatius contra el tràfic de drogues i d'armes. Els Mossos han fet dues operacions simultànies amb més de 400 agents i escorcolls a una vintena de municipis d'11 comarques. Hi ha 28 detinguts. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha desplegat més de 300 agents a diferents punts del país per desarticular el que ha definit com la xarxa més gran de tràfic de drogues de Catalunya. Hi ha, de moment, 22 arrestats. És dimarts 3 de juny de 2025 i tenim més titulars. Catalunya assoleix xifres històriques d'ocupació al maig amb gairebé 3.900.000 afiliats a la Seguretat Social. Sònia Kerr.
Al maig l'atur s'ha reduït en 6.000 persones, prop del 2%, just a les portes de la campanya d'estiu. El secretari de Treball, Paco Ramos, celebra que els bons resultats beneficien tots els sectors i franges d'edat.
Les dades d'atur del mes de maig, tant pel que fa a gènere, edat, sectors, territori, en general, són unes dades històriques. Tant d'atur com d'afiliació a la Seguretat Social, que són els màxims que hem tingut mai a Catalunya.
Una nova tecnologia permet parir sense corretges als hospitals de l'Institut Català de la Salut.
Monitoritzen mare i nadó a distància i això permet la mobilitat de la dona, millorar la seguretat dels parcs de risc i avançar en la recerca. Ho explica la sotsdirectora de Tecnologia Mèdica de la Vall d'Hebron, Raquel Cànovas.
La seguretat fins ara la donaven uns cardiotocògrafs que feien que la mare estigués lligada al llit dels pacients. Amb aquesta nova tecnologia tenim seguretat i tenim confort.
Demanen una gestió coordinada de les sorres a les platges de Catalunya.
El Consell Assessor d'Infraestructures denuncia que la gestió de la sorra es fa amb una visió parcial i descoordinada que podria portar a la degradació irreversible del litoral català.
En cultura, el periodista sabadellenc Ernest Prunera és el guanyador del Premi Néstor Luján de novel·la històrica.
L'obra guanyadora és Quan s'allunyi la tempesta, ambientada al segle IX, quan l'imperi carolingi es disgregava.
En esport, Roger Sánchez, el Barça de bàsquet inicia el play-off pel títol de la Lliga CB.
La pista de l'Unicaja a partir d'un quart de 10. Es tracta del primer partit dels quarts de final que es disputa el millor de 3. La penya s'estrenava ahir amb derrota a Tenerife. Haurà de guanyar demà a l'Olímpic per continuar viva.
I cap d'ull al temps, Luis Pérez, bon dia.
Bon dia, una situació encara càlida la que estem tenint a gran part de Catalunya i sobretot amb aquesta sensació de xafogó que no marxa. Les temperatures en aquests moments de fet volten els 30 graus a molts municipis, tant de la costa com de l'interior. Fins i tot a les valls del Pirineu en aquests moments ens atencem als 25-26 graus amb facilitat. Per tant, les immediates hores no tindrem una gran refrescada, tot al contrari, un ambient encara una mica pesat. I tot plegat amb aquests núvols que es van passejant pel cel, deixen quatre gotes de fang i, de fet, sí que s'aniran formant núvols més potents aquesta tarda al Pirineu i les comarques de Ponent, així com les de l'Ebre. En aquests indrets i descarregarà alguna tempesta. Ja a últimes hores del dia, alguna d'aquestes tamborinades serà intensa a tocar de l'Aragó, i llavors sí que baixarà la temperatura. Aquesta propera nit, algun xàfec aïllat a la resta del país, esperant a un dimecres en el que tindrem algun xàfec de tarda. Al nord del país, també a l'Ebre, però sobretot una temperatura encara força elevada.
El control...
Seguirem a la xarxa.
Gràcies, Luis Pérez. El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Una trentena de detinguts en la macrooperació que han desplegat els Mossos d'Esquadra des de primera hora del matí, amb més de 400 agents a gairebé tot Catalunya. En concret, han estat dos macrooperatius contra el tràfic de drogues i d'armes que han permès desmantellar tres organitzacions criminals i 11 plantacions de marihuana. S'han fet escorcolls a una vintena de municipis en 11 comarques, per exemple, Rubí, el Vendrell, Lloret de Mar o Mataró. També s'ha decomissat droga, armes de foc i 72.000 euros en efectiu.
Al Maresme, concretament, s'han fet entrar des de Pineda de Mar, Cabrils, Mataró i Dosrius, on han detingut a dues persones.
Mataró Ràdio, Marta Gómez.
A la comarca, un dels focus policials ha estat a la urbanització de Can Massuet del Far de Dosrius. Allà s'hi ha detingut fins a dues persones, dos homes joves, que dins la finca que ocupaven el carrer Can Pau número 1 i tenien desenes de plantes de marihuana. Els Mossos d'Esquadra els han detingut cap a 8:45 del matí. Fins al lloc s'hi ha desplaçat també operaris del Centre de Gestió Mediambiental fent tasques de recollida del material, operaris del subministrament elèctric per verificar la instal·lació a l'habitatge i membres del del Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària. Aquests últims formen part de la investigació conjunta amb els dispositius de les divisions d'investigació criminal de Barcelona i Girona. Aquest dimarts també hi ha hagut escorcolls a Cabrils, a Pineda de Mar, al carrer Braquer 23 i a la capital del Maresme, a Mataró, que se n'han produït dos, un dels quals a la urbanització de Vallbaric. Un operatiu policial que ha desplegat 400 agents per tot Catalunya. El dispositiu, com dèiem, l'ha liderat els Mossos d'Esquadra i hi han participat altres dependències com els Serveis de Seguretat Ciutadana, agents de la Unitat Canina, Brigada Mòbil, el Grup Especial d'Intervencions, helicòpter i drons. Es tracta d'un operatiu que s'estén per tot el territori, a excepció de les Terres de l'Ebre i Ponent.
Com us dèiem, en paral·lel a aquests dos macrooperatius dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil ha desplegat més de 300 agents també a diferents punts de Catalunya, tot plegat per desarticular el que han definit com la xarxa més gran de tràfic de drogues a casa nostra.
Hi ha 22 detinguts i s'han fet escorcolls a una vintena de domicilis a les demarcacions de Barcelona i Girona.
Notícies en xarxa.
Nou rècord històric de l'ocupació a Catalunya amb 3.880.000 afiliats a la Seguretat Social després de créixer en 37.000 persones al maig. Un mes on l'atur s'ha reduït en 6.200 persones. Per demarcacions, a Lleida és on més ha baixat en percentatge, seguida de Tarragona, Girona i Barcelona. Govern i sindicats celebren aquestes dades i aposten per enfortir encara més el mercat de treball a les portes de l'inici de la campanya d'estiu. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social, actualment hi ha a Catalunya 320.000 persones sense feina. Es tracta de la xifra més baixa en un mes de maig des de fa 17 anys, quan aleshores n'hi havia 305.000 i del quart mes consecutiu acumulant descensos. Paco Ramos és el secretari de Treball.
La disminució de l'atur està generalitzada per sexe, gènere, edat, sectors i territori. Pel que fa a sectors, destaca la intensitat de la caiguda en agricultura, un 5%, seguit de la construcció, un 2,9, la indústria, 2,2, i els serveis, un 1,8. Fins i tot es produeix un descens entre les persones sense ocupació anterior.
De la seva banda, els sindicats asseguren que el mercat de treball mostra un estat de robustesa que permet acomodar perfectament la reducció de la jornada laboral màxima a 37,5 hores sense reducció salarial. Albert Ferrer és el responsable del mercat de treball de Comissions Obreres a Catalunya i Òscar Riu, el director de Relacions Laborals de la UGT.
Reclamem la màxima agilitat en el tràmit parlamentari per aprovar la reducció de la jornada laboral màxima a 37 hores i mitja.
Hem creat ocupació gràcies a la reforma laboral criticada per al Partit Popular, Foment del Treball i la COE, tal com critiquen actualment la reducció de la jornada. Per tant, quan ells critiquen, els treballadors avancem.
Pel que fa al conjunt de l'Estat, el mes de maig també ha deixat un nou rècord d'afiliats a la Seguretat Social amb 21.800.000 persones i pel que fa a l'atur, la xifra més baixa dels últims 17 anys, després de baixar en 58.000. Actualment a tot Espanya hi ha 2.450.000 persones sense feina.
Seguim en clau laboral. L'organització Fruit amb Justícia Social torna a denunciar el dispositiu d'acollida de temporers al recinte firal de Lleida. Consideren que repeteix la mateixa precarietat de sempre.
El seu portaveu, Llibert Reixac, considera que es tracta d'un allotjament molt poc digne pel col·lectiu de treballadors que aguanta el principal sector econòmic del territori. En declaracions a la xarxa, Reixac diu que la principal solució passa per fer complir la llei.
Hi ha una qüestió que és bàsica, que és complir la llei. I el conveni laboral el que indica és que qui ha de garantir l'allotjament dels treballadors és el propi empresariat. Sabem que hi ha una manca d'allotjament i, per tant, el que cal és que l'administració ajudi a crear aquests allotjaments també, no? als petits pagesos. I després el que hem d'optar és per un model públic, com ja existeix, ja hi ha un model d'acollida públic a través d'equipaments als pobles, on són els empresaris que hi van.
Per reixar que és inacceptable que Lleida miri cap a una altra banda, tenint en compte que concentra els recursos propis d'una capital i que és, a més, punt neuràlgic d'arribada dels temporers.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Ja es pot parir sense corretges als hospitals de l'Institut Català de la Salut. És gràcies a una nova tecnologia que monitoritza el nadó i la mare de manera contínua i a distància, afavorint-ne la mobilitat. El servei està coordinat per la Vall d'Hebron i l'Arnau de Vilanova de Lleida, on va néixer la idea, precisament, l'any 2019. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Aquest dispositiu sense fils permet caminar a la dona durant el procés de part, la monitoritza sense interrupcions, cosa molt important si hi ha algun risc, i proporciona un banc unificat de dades que serà molt valuós per a la recerca. Vanessa Bueno és llevadora i supervisora d'urgències de Vall d'Hebron.
El fet de que una dona pugui caminar agilitzarà molt més el procés de dilatació i de l'expulsió del moment del part. Per tant, són beneficis que s'han de tenir molt en compte.
L'eina s'anomena Smart Part, part intel·ligent. Està en marxa des de la tardor passada i beneficiarà 10.000 dones en un any. Una d'elles és la Gemma. Va donar llum, la Jana, fa 16 dies.
Em van oferir l'opció de ficar-me pel control de les contraccions i del patiment fatal, bueno, del batec fatal. Uns dispositius inalàmbrics i, sincerament, pues, per mi va ser perfecte.
Les dades del part es compartiran amb les professionals de primària i podran servir per detectar riscos cardiovasculars de les dones en el futur.
Seguim encara amb qüestions relatives a la salut, perquè avui us volem parlar de la Lucía, una nena de 9 anys de Sant Quirze del Vallès que pateix una malaltia superrara que només tenen una trentena de persones a tot el món i que amenaça la seva vida. Els seus pares tenen l'esperança que un assaig clínic pugui aturar l'avanç de la malaltia. Cugat Mèdia, Sara Vella.
Fins als 5 anys, la vida de la Lucía era com la de qualsevol altra nena. Un dia, però, el seu pare va notar que alguna cosa no anava bé. Li va dir que s'aturés en un pas de vianants i no ho va fer. Aquell petit gest va desencadenar un periple mèdic que va acabar amb un diagnòstic devastador. La Lucía pateix la variant CLN5 de la malaltia de Batten, una patologia genètica neurodegenerativa sense cura i amb una esperança de vida que s'allarga com a molt fins a l'adolescència. José Prado és el pare de la Lucía.
L'evolució de la malaltia és la part motriu, també la perdrà, la visió, per tant es queden secs, i després tenen molts atacs d'epilèpsia, molt, moltíssims, i moren malauradament molts joves segurament d'un atac d'epilèpsia, no, es queden en un estat epilèptic, que es diu, i moren.
El que té la Lucía forma part del grup de les anomenades malalties ultrarares. A tot el món només hi ha una trentena de casos diagnosticats amb la mateixa variant que ella.
El Consell de Ministres ha aprovat un decret que estableix la creació de 50 noves places de jutges i 42 de fiscals especialitzats en violència sobre la dona a tot Espanya. 4 d'aquestes places seran per a Catalunya.
Les 4 places seran per als partits judicials de Vilanova i la Geltrú, l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Barcelona. El decret també inclou la creació d'una secció especialitzada en violència sobre infants i adolescents a Barcelona. Pilar Alegría és la portaveu del govern espanyol.
Se ha aprovado la creación en este caso de 50 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales para reforzar la sección de violencia sobre la mujer. Y además también hemos aprobado un real decreto que incluye la creación de 3 nuevas secciones especializadas en violencia sobre la infancia y la adolescencia en Madrid, en Barcelona y en Málaga.
Amb aquest reforç s'arriba a la xifra de 23 unitats especialitzades a Catalunya, tal com reclamava el conseller de Justícia Ramon Espadaler.
Obrim plana política. El govern fa una crida al Partit Popular a no boicotejar la conferència de presidents que se celebra aquest mateix divendres a Barcelona. De fet, els anima a venir per confrontar idees i models de fer política, sobretot en matèria d'habitatge. L'executiu no es vol imaginar la possibilitat que s'anul·li la trobada per absència dels presidents populars i els adverteix que actuïn amb responsabilitat. Montcarvajal, bon dia.
Bon dia. El govern central és qui prepara l'ordre del dia per la conferència de presidents. A Catalunya, com a anfitriona, li pertoca tenir-ho tot a punt. I així és, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. I el tema principal que proposarà és l'habitatge i com fer per transferir pisos de la Sareb, per exemple. Paneque no es vol ni imaginar que la conferència s'anuli per l'absència de presidents autonòmics del Partit Popular, tal com han amenaçat de fer, i fa una crida que vinguin a Barcelona per confrontar idees.
No ha estat pensat per ser una eina al servei d'un partit polític. I, per tant, pregaríem doncs que des d'aquesta concepció es veiés. Jo no sé quina explicació pot donar un president de comunitat autònoma per no anar a una conferència de presidents on es tractaran temes que tenen una aplicació benefici directa a la seva ciutadania. En tot cas, això ja ho respondran ells.
El president Illa no té previst parlar de finançament singular, però tampoc cap inconvenient. Abans del 30 de juny ha de tenir pactat aquest nou model amb el govern central, un compromís que es manté, segons Paneque.
És un quart de tres. El Consell Assessor d'Infraestructures de Catalunya reclama una planificació global per tal de preservar les platges catalanes. Denuncien que la gestió de la sorra es fa amb una visió parcial i descoordinada que podria portar a la degradació irreversible del litoral català. A més, adverteixen que la zona de platges de Calafell és una de les més vulnerables. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. El canvi climàtic i la pujada del nivell del mar, la reducció de sediments aportats pels rius o la mala gestió dels espigons i els ports farà que cada vegada les platges siguin més petites. Els forts temporals aniran transportant la sorra d'un espai a un altre, arribant a fer desaparèixer progressivament algunes platges. Aquesta és l'advertència de l'estudi fet pel Consell Assessor d'Infraestructures de Catalunya, que alerta que la zona de Calafell anirà perdent sorra els propers anys. Ho explica Ramon Arandes, vocal del CADIC.
Pel costat de Segur de Calafell no arriben sorres. Com el transport litoral les va arrossegant cap a Comarruga, a la part de dalt no hi ha sorres. Es va plantejar que el port de Comarruga agafaria les sorres i les remuntaria fins al port de Segur, anirien baixant, amb la qual tota la platja que agafa dos municipis, Calafell i Comarruga, tindrien la seva sorra guardadeta i contínuament renovant-se en equilibri. El Ministeri no ha volgut. El Ministeri vol que les sorres de Comarruga anessin al francàs, bypassant-les, amb la qual aquesta unitat cada any tindrà menys sorres.
L'entitat detalla que Sitges hi ha zones amb poca sorra i que Mataró caldria fer espigons per evitar que aquesta es desplaci.
No deixem el medi aquàtic. El port de Palamós ha mogut l'últim any gairebé un 10% més de mercaderia que el 2023. El producte amb un volum més gran de circulació ha estat la pasta de paper, amb prop de 63.000 tones. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
El govern català posa en valor l'activitat comercial al port palamosí perquè genera dinàmica i diversificació econòmiques i crea llocs de treball. Manel Nadal és el president de Ports de la Generalitat.
Tenim càrrega general, mercaderies a granel i peces d'enginyeria. Treballem amb el hinterland de les comarques gironines, per tant no arriba gent del sud de França ni del reste del territori de Catalunya pràcticament. Exportem la biomassa forestal, la colza i el marro del cafè, i el port porta mercaderies des del Magreb, la Unió Europea, Àsia, Sud-amèrica i Nord-amèrica.
Pel que fa a la tipologia de les mercaderies, la de més volum al port de Palamós ha estat la pasta de paper amb 62.000 tones, seguida de la de barita amb 60.000.
I avui hem de passar també per Sabadell, ja que s'ha produït un segon despreniment al centre comercial Via Sabadell. És el segon en dues setmanes després del que va succeir, en el qual va morir un home. Aquesta matinada s'ha desprès una segona placa de formigó de la botiga Galerías del Tresillo. És el mateix lloc on va caure aquest primer plafó ara fa 15 dies i que va provocar, com us dèiem, la mort d'un veí de Rubí de 73 anys.
Per sort, però, l'incident de les últimes hores no ha causat cap ferit.
Ràdio Sabadell, Núria García.
Tècnics del centre comercial de l'Ajuntament, així com també efectius de la policia municipal, s'han desplaçat aquest matí fins a la nau sinistrada per comprovar l'estat de la mateixa. De fet, segons els experts, era previsible que poguessin caure més plaques de formigó, com la que es va esfondrar la primera vegada. Per aquesta raó, des del consistori, es va ordenar mantenir el tancament de tota la zona per evitar ensurts. De la mateixa manera, l'Ajuntament està a l'espera del projecte d'obres que ha de permetre l'obertura en el futur dels comerços claus. Així ho ha indicat a Ràdio Sabadell el tinent d'alcaldessa d'Urbanisme, Adrián Hernández.
Aquí també ens han de presentar un projecte tècnic per tal d'assegurar o de fer segur tota la nau, i aquest projecte tècnic després els nostres arquitectes municipals els han de validar.
Sobre les causes de l'incident, el tinent d'alcaldessa ha apuntat que encara s'estan fent tots els informes per poder determinar què va provocar la caiguda de la primera placa de formigó el 20 de maig passat.
La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha visitat aquest matí diversos pobles del Moianès. Ho ha fet per conèixer de primera mà els diferents projectes que la Diputació té en marxa en aquesta comarca. Qüestions com la igualtat d'oportunitats o el medi ambient han centrat la visita. Ona Codinenca, Guillem Soler.
Moret ha volgut destacar la importància que se li dona des de la Diputació a l'assoliment de la igualtat d'oportunitats i de serveis a tots els punts de la província.
Perquè justament el que volem és que doncs els veïns i les veïnes de la demarcació de Barcelona, visquin on visquin, doncs tinguin les mateixes oportunitats i el mateix accés als serveis bàsics i als serveis fonamentals de la vida quotidiana de qualsevol poble i ciutat.
A Mollà ha visitat la caldera de biomassa de recent instal·lació que subministra calor a l'escola Bressol, l'escola pública i al pavelló, i també ha pujat a dalt de tot del campanar, que és la insígnia del poble, per observar la vista panoràmica i també les reformes que s'han fet en la seva estructura superior i en la teulada de l'església amb subvenció de la Diputació.
I repassem altres notícies destacades d'avui. Telefònica investiga un robatori de dades de Movistar que afecta més de 20 milions de clients.
Un pirata informàtic hauria aconseguit robar informació personal com el nom complet, el DNI o la direcció, entre altres dades. El hacker, atenció, hauria ja filtrat 1 milió de dades del negoci al Perú com a prova a la Dark Web i demanaria una recompensa de 1.500 milions de dòlars a canvi de la informació.
La vaga del grup Freixenet s'amplia fins al 10 de juny.
Seran en total 11 dies de vaga que de moment tenen un seguiment total a les diferents plantes. Una aturada per protestar, recordem, contra l'expedient de regulació que ha presentat el grup per a 180 treballadors. Això és una quarta part de la plantilla.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea prohibeix aplicar sancions penals als sol·licitants d'asil per haver entrat irregularment en un país.
Arran d'un cas a Itàlia, el tribunal ha advertit que una persona que hagi demanat protecció internacional no pot estar exposada a sancions penals ni per la seva entrada irregular ni pel fet d'estar acompanyada de menors a càrrec seu.
I 3 detinguts per estafar més de 5.000 euros amb xecs robats i manipulats a l'àrea de Barcelona.
Els Mossos han acreditat una desena de fets a l'Hospitalet i al districte barceloní de les Corts. Una entitat bancària afectada va denunciar als Mossos la sostracció de diversos talonaris de xecs d'un client que prèviament havia notificat al banc la pèrdua.
És moment per la cultura. El periodista sabadellenc Ernest Prunera és el guanyador del Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb Quan s'allunyi la tempesta, un llibre ambientat en el segle IX, quan l'imperi carolingi es disgregava i els comtats catalans començaven a allunyar-se del domini franc. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El protagonista de Quan s'allunyi la tempesta és en Marwan, un esclau musulmà que es converteix en preceptor de Guifré el Pilós. A través dels seus ulls i dels d'altres personatges, històrics o ficcionats, ens endinsarem en una època convulsa al territori de la Marca Hispànica, la terra de frontera entre els cristians del nord i els musulmans al sud. Mentre l'imperi carolingi es desmorona entre traïcions, batalles i ràtzies sarraïnes, en Marwan malda per fer front a la mala sort que pensa que el persegueix. La història, però, va partir de l'interès d'Ernest Prunera per la figura històrica de Guifré el Pilós.
Intentava fer una biografia de Guifré el Pilós. El que passa és que la informació que vaig trobar era molt poca, escassa, en alguns casos no era ben bé certa, i llavors això va derivar en una novel·la. Vaig voler explicar, bueno, anem a veure com vivia Guifré, no?
Prunera ha destacat que no es tracta d'una novel·la nacionalista, fins al punt que les paraules Catalunya o catalans no surten en cap moment en el llibre. L'escriptor parla dels comtats de Barcelona, Urgell o Cerdanya i de Gòtia, el territori dels gots.
A Tarragona, art i reflexió sobre la crisi climàtica es donen la mà a través d'una nova edició del cicle Cultura o Extinció. Del 25 al 28 de juny, fins a 26 espectacles de circ, dansa o microteatre es podran veure pels carrers i places de la capital. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
A l'entorn del Teatre Tarragona, però també dins, es vertebrarà el programa d'aquest festival que enguany presenta dues coproduccions amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona, una d'elles també amb la Fira de Tàrrega. La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha destacat la importància de conscienciar la població a través de l'art i la cultura i que aquesta sigui accessible.
És importantíssim poder conscienciar tothom i creiem que amb aquest cicle el que aconseguim justament és promoure arts en viu, fer la cultura accessible a tothom perquè el festival és completament accessible i a més amb aquest transfons de conscienciació.
L'acte de Cluenda el protagonitzarà la companyia de Sol Picó. Serà el dissabte 28 de juny a la nit i consistirà en un espectacle de dansa de carrer de gran format a la plaça Verdaguer.
I és moment per als esports. Que ens porta en Roger Sánchez. Bon dia, Roger. El Barça de bàsquet inicia el play-off de la Lliga CB.
Bon dia, Marta. Estrena de nivell a la pista de l'Unicaja a Màlaga en un partit que arrencarà a 1:15. La sèrie es disputa el millor de 3 duels. L'entrenador blaugrana Joan Peñarroya creu que el camí cap al títol és tot un repte en aquesta part del quadre.
Guanyar un títol has de guanyar els millors. Sí que és veritat que una part del quadre té els 3 equips d'Eurolliga i l'equip que ho ha guanyat tot i l'altre no, però al final això ve donat perquè la classificació és una lliga regular, és el més just, s'ha donat així.
Ahir la penya arrencava aquests quarts de final amb derrota a la pista del Tenerife, 96-81. Marcelinho Huertas, MVP de la lliga regular, liderava els canaris amb 39 punts. L'entrenador vertinegre Dani Miret es rendia a l'aportació decisiva de Huertas.
Afecta perquè ells ho tenen molt clar, tenen allà un referent i tenen allà doncs, un esperit, no?, que trenca el partit i en Marcelinho ja heu vist que ha fet 5-6 en triples i ha jugat molt còmode. Una de les coses que hem d'aconseguir que Badalona no passi.
Demà al Palau Olímpic, partit definitiu. La penya buscarà guanyar per forçar el tercer partit, si no, quedaria eliminada. Pel que fa al futbol, avui la selecció espanyola femenina juga a l'RCD Stadium a partir de les 7 davant Anglaterra. El combinat estatal en té prou amb empatar per tancar el bitllet per a la final a 4 de la Lliga de Nacions. La seleccionadora Montse Tomé veu l'equip preparat per a la cita.
Sabemos que Inglaterra es una selección que también le gusta tener el balón. Nosotros vamos a intentar tenerlo nosotras, elegir bien los ataques, presionar muy intenso y ser muy competitivas. Veo al equipo bien, estamos con muchas ganas de ese partido y sobre todo muy concentradas en lo que tenemos.
Pel que fa al Sabadell, diumenge pujava a Primera Federació i ahir ho celebrava amb l'afició, amb rua pels carrers de la localitat vallesana, recepció institucional i parlaments al balcó de l'Ajuntament a la plaça Sant Roc. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
Una estampa espectacular, la que es va poder retratar ahir davant de l'Ajuntament. Durant els parlaments, un dels moments més emotius el va deixar al lateral dret de l'equip, Ton Ripoll.
M'agradaria, doncs, insistir en això, en donar-vos un missatge d'agraïment a primer de tot els meus companys, perquè els recordaré sempre per haver-me ajudat a complir això i també per part de tota la meva família, els que hi són i els que ja no hi són, de que els somnis es compleixen treballant.
Prèviament a la festa de Sant Roc hi va haver la rua amb un camió descapotable que va sortir de la nova Creu Alta. Centenars de seguidors van acompanyar la comitiva des de l'estadi. La temporada ha acabat amb una gran festa, però des d'avui el club ja pensen en la planificació del curs que ve. Demà compareix el president del Sabadell, Pau Moria Giné, per fer balanç de la campanya 24-25 i per començar a traçar les illes mestres de l'any que ve.
I aquest dilluns se celebrava l'acte de presa de possessió del Consell Directiu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, amb Gerard Esteve al capdavant de nou. Esteve destaca la unitat dels clubs i la protecció d'aquests com a principals eixos del nou mandat.
Crec que hem de fer un pacte nacional de l'esport per veure com podem recuperar aquests 1.000 milions d'euros i invertir-los a l'esport, fent així una dignificació econòmica del sector esportiu. El segon motiu pel qual ens volem presentar és, com hem dit, per la protecció de les federacions i els clubs. Clubs que són imprescindibles per la nostra societat i necessiten i requerim que tinguin aquesta protecció.
I un darrer punt de poliesportiu, a l'europeu de natació de Funchal, la barcelonina Iris Tió ha guanyat el bronze a la modalitat de solo lliure de natació artística.
Gràcies, Roger Sánchez, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Sembla mentida que ja ens haguem plantat el mes de juny. Ara que veiem a tocar el final de curs i també de temporada, intuïm a més una de les festes que donen el tret de sortida a l'estiu. I si torna la revetlla, també tornen les falles. El foc és un element essencial en moltes de les nostres festes. Però si hi ha un moment de l'any en què es converteix en el clar protagonista és pels vols del solstici d'estiu, especialment durant la nit de Sant Joan. Les falles dels Pirineus són una tradició ancestral que l'any 2015 va ser declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Fins a mitjans de juliol se celebra en 63 pobles de Catalunya, l'Aragó, Andorra i França. Cadascun, això sí, amb el seu toc particular, la seva manera de fer, d'encendre i de viure aquesta festa del foc carregada de simbolisme. Tant les falles com altres rituals obren la porta a un estiu de bonança als Pirineus. Representen la unió entre els humans i la natura, però també la protecció dels camps i de les collites. Segur que alguna vegada heu vist, encara que sigui en imatges, les màgiques baixades de falles de comarques com l'Alta Ribagorça o els Pallars Jussà i Sobirà. Quan es fa fosc, a dalt de les muntanyes s'encenen grans torxes de foc que els i les fallaires carreguen sobre les espatlles, tot fent una serp lluminosa que baixa fins al poble. Pels vols de Sant Joan i fins a mitjans de juliol, els Pirineus s'omplen de falles i rituals de foc. Podeu consultar-ne totes les propostes al web visitpirineus.com.
Sabies que...
Les libèl·lules es troben entre els més antics insectes dels que es té coneixement i s'estima que han estat volant des de fa més de 300 milions d'anys. Solen viure prop de l'aigua, ja que les seves cries són aquàtiques i necessiten de l'aigua per completar el seu primer cicle de vida, d'aproximadament 2 anys. Si bé la libèl·lula té 6 potes, no són els millors insectes per caminar. En canvi, a l'hora de volar solen ser excel·lents. Poden volar a grans velocitats i fins i tot atrapar les seves preses en l'aire. En general, solen alimentar-se d'altres insectes com les mosques o els mosquits, encara que de vegades mengen altres més grans com les papallones i fins i tot libèl·lules més petites.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:15.